Santiago Arfarelo, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia, Roger, què tal?
Com estàs?
Doncs bé, 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 content, començant el curs escolar com tothom.
Ara deia, estic molt content perquè entrevisto un actor sense estar de promo, aleshores no m'has de venir a vendre absolutament res.
No, jo ho agraeixo també, perquè si no normalment venim ja amb la dinàmica ja presa i... Bueno, hi ha tres o quatre coses que s'ha de dir a l'entrevista, no?, per intentar vendre les entrades i que la gent vingui al teatre.
Però a vegades també és veritat que només feu entrevistes quan heu de vendre alguna cosa.
També és veritat, però és complex de vegades, eh? Perquè també de vegades els mitjans únicament s'interessen per tu tots en el mateix moment per algun motiu concret, no? I a vegades has d'intentar disgregar, mantenir la vida familiar, aquestes coses.
Eduard, som a Vilassar de Dalt. Uh-huh. On ens has portat exactament? Perquè és meravellós aquest lloc.
Mira, això és el Teatre La Massa de Vilassar, que és un teatre antic i és un teatre que manté una programació molt estable en la que s'hi fan moltíssimes coses. Jo per aquí he vist uns quants col·legues meus de per aquí del poble actuar, alguns dels meus fills també en algun festival d'aquests de final de curs i coses d'aquestes.
Tu no hi actues aquí?
No he vingut mai, però estaria encantat de venir. No?
Però és xulíssim, vull dir...
Sí, sí, és un espai molt xulo. Bàsicament el problema moltes vegades quan venim en produccions així una mica més grans és que bueno, els interiors del teatre han de complir una sèrie de requisits per poder posar l'escenografia i totes aquestes coses. Llavors quan vens amb armatostes d'aquests que munten al Teatre Lliure o al Nacional, difícilment pot entrar en un teatre d'aquestes dimensions. No?
Què t'aboca un teatre buit a tu? Amb què et fa pensar això?
Doncs mira, em fa pensar en una de les parts que més m'agrada de la meva professió, que és l'assaig. A més em sembla que és una cosa que comparteixen bastants actors. A mi, en realitat, el procés aquest d'estar davant del públic, no? Em sembla que era el Fernán Gómez que deia, és una merda haver de treballar davant de tanta gent. Però, en canvi, durant els assajos, que és el procés, jo penso que és la part més creativa del nostre ofici, no? Que és intentar trobar la manera d'explicar una història, que arribi als espectadors, trobar els motius, els perquès, dels comportaments dels personatges i demés, és la part que jo més gaudeixo. I aquest punt de silenci que hi ha aquí em recorda molt aquesta cosa una mica litúrgica que tenen les sales d'assaig de teatre.
Et fa nosa el públic?
No, no és que faci nosa. No comença a fer nosa. No, però sí que és veritat que és una cosa més a tenir en compte quan estàs treballant ja, no? I un cop la funció ja ha rodat i tu tens molt clar què és el que has de fer sobre de l'escenari, és una cosa amb la que t'hi acostumes a viure i que et retroalimenta, no? Ens retroalimentem d'alguna manera. Però és veritat que també és d'aquell punt, bueno, clar, pels toreros suposo torejar sense espectadors, pels actors és el mateix, però provoca aquest punt d'incomoditat, no? No és el mateix per tu, suposo, tampoc fer una entrevista d'una manera pausada, en un lloc tranquil i tal, que quan saps que tens 400 o 500 persones mirant-te, no?
Tu no treballes per l'aplaudiment, per tant. O el necessites?
De veritat que jo dubto que hi hagi molts actors que treballin per l'aplaudiment, eh? Vull dir, és una cosa tan efímera i tan poc substancial... És la resposta del públic a un segon. Hi ha grans directors de teatre en aquest país, són grans directors d'aplaudiments. O sigui, que saben perfectament què s'ha de fer durant les salutacions per provocar l'aplaudiment del públic. Llavors...
És una bona coreografia, també, quan sortiu a saludar.
Sí, exacte. Vull dir que tot això està mesurat, no? Hi ha maneres de... Llavors, pocs actors, crec jo, que visquin per l'aplaudiment.
Som a Vilassar de Dalt, però havíem de fer aquesta entrevista a la platja, el que va ser que no feia gaire bon temps.
No,
tu vius a Vilassar de Mar.
Sí, sí, sí.
Que està molt aquí a prop. T'agrada viure al mar, t'agrada viure al poble, no?
Sí, sí. Jo vaig fugir de Barcelona amb moltíssima altra gent. Quan jo tenia tres fills, ens va venir dos de cop, ja no hi cabíem al pis on érem i l'única manera de sobreviure era marxar fora de Barcelona. Això ens va facilitar molt la vida a nivell familiar després, perquè els meus fills... per lo positiu o lo negatiu, són xavals que han crescut a la plaça del poble, jugant al carrer i...
O sigui, en tens cinc i els dos últims van ser bessons.
Són unes bessones.
Sí. Són unes bessones, uau.
Sí, sí.
Devia ser la traca final, això, eh?
La traca final, sí, sí, va ser. Sí, ja em deien que estava xalat, que hòstia, com m'ho farien aquest ofici per mantenir tres fills i tal, de sobte em van arribar dos més. I ara començo a respirar, perquè les petites tenen 18 anys. Llavors jo ara penso, és fàcil que a la meva edat comenci una certa davallada de feina, però penso, bueno, tots ja són persones adultes que poden tirar endavant, no?
Tu volies família numerosa ja d'entrada o t'hi vas trobar durant el camí?
Jo provinc d'una família nombrosa, a casa meva sempre hem estat molts.
Quants germans éreu?
Érem cinc, també. El meu pare també eren cinc germans. Vull dir que estic acostumat al soroll i a viure les coses allò, amb pluralitat.
Sí, però la teva generació ja, de norma, no ha tingut cinc fills.
No, jo era una mica... sobretot de la gent del meu ofici era el raravis, absolutament. O sigui, pensant, però aquest tio, aquest penjat, què fot? I realment jo ho vaig fer amb un punt d'inconsciència, perquè jo i la meva dona ens hi vam anar trobant i ens va semblar bé, però és de les coses xules i bé que he fet en aquesta vida.
Qui ha fet més renúncies, tu o la teva dona, per arribar fins aquí?
És evident que la meva dona. Evident, les ha fet totes, a més, eh? Vull dir que, per sort, jo tinc la sort de tenir una persona al costat que ha sigut ser molt flexible amb les coses i això s'hi ha hagut de deixar en moments determinats, va deixar la seva feina, però també ha tingut la suficient força de voluntat per tornar-hi quan els xavals ja no ens necessitaven tant, però és evident, jo formo part d'aquesta generació en què les dones han hagut de renunciar a moltíssimes coses.
Tu has retret mai? És una cosa que ha estat damunt la taula? O ho has donat per fer? Ho dic perquè ara, no. Segurament, sí que és un debat que vull dir, ens ha arribat a tots, no? Però potser en el moment en què tu vas tenir els fills, doncs es donava per fet que qui deixava de treballar era la dona.
Sí, no ho sé, en el nostre cas, jo sempre he fardat que tenim una relació molt, molt equilibrada a nivell de parella i a nivell de responsabilitat amb els fills. Jo he fet molt de pare, fins i tot les temporades que he pogut estar poc a casa he fet molt de pare. I vull dir que és una cosa que potser la meva generació no era tan normal, no? Però sí que és veritat que en aquell moment ella, vull dir, ni m'ho va retreure en aquell moment ni m'ho retrauria ara, però és evident que si fóssim una parella que ara comencés aquesta etapa, probablement les coses es desenvoluparien d'una altra manera, no?
Cinc fills, tres dels quals van per artistes, o són artistes ja, no? Es dediquen a la música.
Una es dedica a la música i es guanya la vida, i les altres dues, una d'elles ha començat a fer uns quants bolillos aquest any, però totes dues comencen el taller de músics aquest any, amb la intenció de fer de la música el seu ofici, la seva professió.
La música, no el teatre, eh?
La música. Alguna d'elles en algun moment, quan era més petita, havia dit, ostres, això del teatre, però després s'han anat allunyant. Suposo que potser és culpa meva perquè, pobres, han passat moltes estones a dins dels teatres, entre cametes, fent silenci, aguantant tostons que feia el seu pare. Suposo que això els ha distanciat una mica de l'ofici.
T'han vingut a veure? Has tingut els cinc fills mirant-te?
Sí, jo recordo perfectament l'Alba i la Paula, que són les més grans, amb tres o quatre anyets, al teatre grec, tot aquell aforament buit, i elles dues assegudes veient una Fedra que havia dirigit el Joan Oller, que protagonitzava la Rosa Novell, una Fedra de resina en vers, de 3 hores, amb una quietud absoluta, i s'ho van menjar tot, pobretes, i van portar la mare de bé.
Així ha sortit després l'Alba, no?
Clar, havia d'alliberar-se per algun costat, suposo que sí.
Alba Farelo és la batguiel, és la filla que evidentment es guanya la vida amb la música i molt ben guanyada. Mm-hmm. T'he sentit dir alguna vegada que al principi no entenies ben bé el que feia o el seu art, no?
No, això és que també... Explica'm-ho. Ho he dit en alguna altra entrevista també, perquè ara és inevitable parlar de l'Alba en les entrevistes, no? I jo estic encantat de fer-ho, a més. Però no és bé, jo, o sigui, algun titular d'algun claim d'aquests una cosa d'aquestes que es pengen al Twitter i tal...
Doncs explica'm-ho.
En alguna entrevista al mitjà de comunicació català deien el meu pare no m'entén, alguna cosa d'aquestes bastant terrible, i no, jo l'únic en el que sí he insistit és que és evident que hi ha un salt generacional entre la meva filla i jo que ens distancia en la manera de fer les coses, però que jo sento un respecte absolut pel que ella fa i que és més que faig tot l'esforç per intentar-ho entendre. Però també dic que no ens toca, és que ni tan sols a la gent de la meva generació ens toca entendre-ho. Ni entendre-ho, ni el que és pitjor, jutjar-ho. Saps? Perquè sí que, vull dir que no, penso que no estem fent ara per judici, vull dir que no ens toca a nosaltres començar a fer judicis de valor del que fan les noves generacions. Jo penso que l'Alba està dintre d'un moviment que l'entenc, que forma part d'unes circumstàncies molt concretes, són fills d'una generació... Jo penso que són la primera generació de la primera crisi important de l'any 2012 o així, de famílies que més o menys tenien, bueno, una relativa qualitat de vida, han de començar a renunciar a coses, no? I suposo que des de molt petits han posat en dubte l'establishment i les coses. I jo comparo una mica amb el moviment punk dels anys 70, que és una cosa que potser jo entenc més i més... No és que l'entengui més, però em cau més a prop, no? I ells tenen aquesta necessitat de trencar amb les coses establertes, d'intentar lluitar contra els prejudicis i d'intentar això, pues, que els determinades generacions es posin les mans al cap quan diuen determinades coses. Que penso que és el que els toca fer, eh?
Recordo que la vaig entrevistar fa un parell d'anys, ara ja no es pot entrevistar l'Alba Farell o la Batguiel perquè és un artista internacional, o molt de tant en tant, i em deia que li importava molt poc el que pensés la gent d'ella, i que, clar, ella havia hagut de... O sigui, molta gent li diu que les lletres són masclistes, que ha sexualitzat el seu cos pel seu art, no? Uh-huh. Tu tot això com ho veus?
Jo, o sigui, el primer que valoro és la seva valentia i la seva llibertat, perquè és una cosa que jo no he tingut mai com a actor, ja. És a dir, que per mi això ha estat una lliçó, saps? Jo sempre he estat molt pendent, massa pendent.
Del que deien de tu.
Del que opinaven de mi, de com feia les coses, de si era prou bo pel director amb el que estava treballant i tal. I l'Alba, en canvi, és una tia que ha agafat les regnes de la seva carrera musical i està fent el que li rota. I quan dic el que li rota és que realment fa el que li dona la gana. I fora de mirar números, de si pot estar a les llistes o no, ella fa el que li ve de gust en tot moment. I jo penso que això, dintre d'un plantejament artístic, aquesta llibertat creativa és un aspecte absolutament positiu. Després, que a mi què em feia patir com a pare? El mal que li poguessin fer a ella. Però també veig que som una generació que estem hiperacostumats al hate. Si jo rebés la meitat de hate que rep la meva filla cada vegada que fa un concert o una entrevista o tal, jo no tornaria a pujar a l'escenari, probablement.
Em fa molta gràcia perquè he llegit que alguna vegada has anat a algun concert seu i has pres apunts, no? Tampoc és veritat, això? No,
sí,
no has pres notes.
Sí, no, juro que sí. Soc un pare molt plasta. No?
Prens notes.
Sí, però perquè no ho puc evitar, sí, perquè, sí. Perquè malgrat que estigui fent una cosa que està bastant allunyat del que jo em dedico, bueno, hi ha la qüestió de coses a sobre d'un escenari que un percep d'una manera clara, no? I llavors jo, no, com a pare...
I ella com a filla com ho rep? Perquè, per exemple, a mi que els meus pares em comentin els meus programes de ràdio, moltes vegades no m'agrada. O sigui...
Ja, no, si jo ho recordo, dels meus pares, també el meu pare, que en Pau Descansi també venia al teatre i em deia... Noi, aquest tros, fantàstic. Però jo amb l'Alba no ho puc evitar. Intento fer-ho amb molt de respecte, com també ho he viscut, intento fer-ho amb molt de respecte i tal. Però hi ha vegades que penso, hòsties, és que també hi ha coses que si no te les dic jo, probablement no te les dirà ningú. Si jo no em prenc la confiança de dir-t'ho malgrat això ens pugui...
Et puc preguntar què és el que li dius o no?
No, xorrades tècniques, bàsicament, saps? De coses que un veu a nivell tècnic que dius, ostres, aquest moment, tal, no? Són sempre tonteries, coses, transicions, coses que dius que ho fas en favor de que el seu espectacle funcioni millor, no?
La teva fama i la fama de l'Alba ara estan en punts molt diferents.
Sí.
Sí que és veritat, però la teva fama és molt més local, però et va enganxar molt jove per un fenomen que va ser Nissaga de Poder en un moment en què la tele es consumia d'una altra manera que no és com es consumeix ara, no? Uh-huh. Tu sempre vas tocar de peus a terra?
La veritat és que sí, per sort també, però això també depèn molt una mica del cercle del que t'envoltis, suposo, del que t'envolta, no? No és que ho escollis tu, no? Però jo sempre he tingut gent al voltant que m'ha fet tocar molt de peus a terra i també sempre he tingut la sensació de que tot això és molt efímer, no? I avui ets aquí, demà no hi ets, i sí, en aquell moment és el que era una altra manera de viure-ho, eh? Jo recordo això, la sensació de no poder passar per davant d'instituts de batxillerat i coses d'aquestes, perquè era, o al sortir a la nit, doncs, vigilar segons on et ficaves i tal, però no era aquesta cosa d'aquesta aquesta vigilància constant sobre la teva persona en la que estan sotmesos ells ara, que jo ho trobo horrible, vull dir que em veuria incapaç ara mateix, no?
I tu ara pateixes per si tens feina demà? O no, això no t'ha passat mai a tu?
No, jo... Els actors patim constantment d'això.
Sí, però hi ha certs actors, hi ha certs noms a Catalunya, n'hi ha molt pocs. Però, és a dir, Pere Arquillué, Emma Vilarassau...
Ja està.
Sí, però Eduard Farelo no va gaire més enrere.
Pere Arquillué, Emma Vilarassau i para de comptar, eh? Jo crec que els altres, tots plegats, estàs una mica allò amb el cul apretadet. Ara ja et dic, ho visc d'una manera absolutament diferent. Jo... Això ho vivia d'una manera quan tenia cinc fills al meu càrrec, tots petits, i pensava, hòstia, he de pagar els col·les, les extraescolars i tal, i ara ho he vist d'una altra manera. Penso, sí, em pot venir una davallada de feina, per sort ara tinc un contracte que...
El com si fos ahir, sí, sí, cada tarda.
Que es prorroga durant el temps, no?, i em dona una certa tranquil·litat, però quan això s'acabi, doncs és molt probable que vingui una època allò en què tingui menys feina, i llavors, bueno, t'has de preparar sobretot mentalment, ja no és una qüestió només econòmica, és que també això mina molt a la persona, perquè jo no m'hi he trobat massa, per sort he treballat durant 30 i pico anys de manera continuada, però sí que ho he viscut molt al meu voltant i tinc molts companys actors que les passen canutes, llavors aquest alè el tens tota l'estona a sobre.
Quants anys tens ara, Eduard?
51, vaig cap al 52.
Ja. 52. És una bona edat per treballar d'actor sent home? Ho dic perquè sent dona és una mica més fotut, no?, segurament, a l'hora de trobar papers.
Sí, jo ara estic en una edat una mica de... ara no sóc ni el pare ni l'avi, saps? Llavors, estem aquí que... Suposo que dintre de 4 o 5 anys serà més fàcil. Norman and Norma got married in Cromer April 1983.
Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, som a Vilassar de Dalt, amb l'Eduard Ferrero, el xerrant des del Teatre La Massa. Tu per què ets actor, Eduard? Com et va arribar això?
Per què sóc actor? Hòstia, doncs saps que... Mira, en realitat sóc actor per una qüestió, és que al final tots som foteses, però amb el temps les coses prenen la seva importància. Els meus pares van conèixer l'Institut del Teatre. I la meva mare hi anava perquè volia fer una carrera teatral. I el meu pare es va apuntar a l'Institut del Teatre, li van dir que allà hi havia unes noies guapíssimes i que era un lloc fantàstic per lligar, tal com t'ho dic, eh? Llavors, tots dos van començar a l'Institut del Teatre. La meva mare forma part de la generació de la Carme Fortuny, l'Enrique Redondo, de tota aquesta generació. I això, es van enamorar bojament, i el meu pare va dir, molt bé, ja n'he tingut prou, ara ja tinc el que vull, això del teatre potser ho deixem, tu i jo. Coses d'aquella època, eh? I ma mare ho va deixar per dedicar-se a si mare i tenir fills i tot plegat. I això, que és una cosa que jo...
El teu pare què es va dedicar?
El meu pare va ser productor de televisió durant molts anys i ma mare es va dedicar a nosaltres. Llavors jo, de tant en tant, ma mare la sentia dir... Sí que és veritat que hi havia una certa afició pel teatre, ens hi portaven quan érem petits, i sempre li havia sentit aquesta cosa de dir, ostres, jo vaig haver de renunciar a això i tal. I jo suposo que és una cosa que se'm va quedar aquí a l'hipotàlem i d'alguna manera jo l'amor per aquest ofici ja em venia una mica de sèrie.
No? O sigui, que ets actor per la teva mare, segurament.
Probablement, sí. Sí.
Una cosa és voler-ho ser i l'altra és adonar-te que tens talent per fer-ho, no?
O adonar-te'n que tens talent...
O que algú vegi que tens aquest talent.
O que algú pensi que va d'allò. Jo em considero un tipus amb moltíssima sort, perquè jo vaig començar en aquest ofici sense tenir ni idea del que era. És a dir, vaig començar a fer 4 audicions, em vaig apuntar en un grup de teatre aficionat, en aquells moments em vaig apuntar a una escola de doblatge, per sort em va sortir un càsting a TV3, després un càsting per una funció de teatre, però he tingut la sort d'aprendre l'ofici... La sort i la desgràcia, també, de prendre l'ofici a base d'hòsties, perquè... Però, vaja, jo ara veig els actors, els xavals de 18 i 20 anys que entren per fer un paper de 2 dies a la sèrie de la tele, i veig de com arriben de preparats i flipo. O sigui, som una generació en aquest sentit. I amb la generació musical, entroncant-ho, passa exactament el mateix, eh? Em sembla que estan fent allà 2 xurrades i que és cosa de posar un bombo del reggaeton, però en canvi són una generació que musicalment estan molt més preparats, també.
Tu encara fas càstings?
Sí, i tant. Puf! Però en faig bastants, sí, sí. I en faig molts per coses que tenen molt bona pinta i que després no surten, eh? I després veus la pel·lícula i dius, ah, mira, és aquella. It's never...
La veu, no? Tu ets una veu... ets una veu diferent, segurament, no? I molt treballada, no? Has fet molt doblatge.
Sí,
però... Cada cop en fas menys perquè el doblatge en català està com està.
Està com està, i en castellà igual, sí, sí. Bueno, ja et dic...
L'has treballat molt, la veu?
No. També és una eina que jo he après a utilitzar al llarg dels anys, eh? I que, per sort, m'he trobat amb gent en aquest ofici que m'ha ajudat moltíssim. Però no és una cosa que jo hagi cuidat ni que... No.
Però clar, has posat veus tan estranyes. Pues, recordo el Gollum, tothom sap que el va fer l'Eduard Varelo, aquell Gollum, i era un personatge i una veu molt característica i molt difícil, no?
Sí.
Allò s'ha d'assejar o s'ha de...
Sí, sí, però això ja em va enganxar, em sembla que ja tenia 30 i pico, ja estava una mica més... no estava tan verd ja.
I allà, vull dir, no has de fer de tu, has de copiar d'alguna manera l'actor original que ha posat la veu en anglès al Gollum.
Sí, és que jo amb el doblatge sempre tinc aquesta... Bueno, aquestes dues coses a la balança, no? Que és que una que jo entenc que... O sigui, jo sóc dels que veu les coses en versió original perquè m'interessa veure la feina dels actors i no em vull perdre res, no? Però després, com a feina, a mi el doblatge és una cosa que em torna boig. Perquè el tenir la sort de poder estar durant 5 hores un matí veient el que ha fet un altre actor, saps? I veure una seqüència 10 vegades... A mi m'ha servit molt com a actor, també, perquè prens molta consciència del treball dels altres actors, saps? I llavors intentar ser fidel al que ell fa i que no es perdin coses i tal, hòstia, saps? És un joc de jeroglífic que a mi m'agrada i que m'ho passo molt bé fent-lo.
Què creus que hem de fer amb el doblatge? Matar-lo definitivament o...?
No, jo crec que no, sempre... Mira, és a dir, per mi no té cap sentit que filmin, no? Dobli les pel·lícules que penja a les xarxes. Ara, per mi té tot el sentit que les pel·lis de Marvel es doblin, saps? I el futur del cinema, malauradament, passa per aquí. Tu vas avui a veure la pel·li de l'Albert Serra i hi haurà 4 persones a la sala, saps? I qualsevol pel·li de cinema d'autor, és que... I fins i tot les grans pel·lis de Hollywood, plantejades com històries per explicar-les d'una manera tranquil·la i tal, la gent no va al cinema. La gent va al cinema com si anessin al parc d'atraccions. I el que volen són cops. Ara s'ha començat a... No, em sembla que és l'última pel·li del Tom Cruise, ja, que parlaven del 4D o no sé què, no? I el que volen és aquesta sensació de muntanya russa. I llavors, jo, per això, el doblatge està de conya, no? És a dir... et desinhibeixes, et penges allà i que t'ho deixin tot ben mastegadet i ben fet, si va poder ser, no? Però, en canvi, per a l'altre tipus de cinema, jo penso que cada vegada és una cosa que anirà menys.
I tu, com a consumidor, què t'agrada al cine? Anar a veure l'Albert Serra o les pel·lis de l'Albert Serra no t'interessen?
No, l'Albert Serra en si la persona no m'interessa. Llavors, és difícilment m'interessarà el seu cine. Tot i que després veig coses... Allò, veig algunes espurnes de coses brillants, no? Però el personatge en si no m'interessa. Llavors, no, tampoc m'acaba d'interessar el seu cinema, no?
I, per exemple, el Carràs creus que mereix optar a l'Òscar? O és un fenomen que hem creat, que hem anat fent gran entre tots?
No, no he vist la pel·li encara, però jo estic convençut de que el Carràs sí hi és. És a dir, al final això és un fenomen molt petit, vist des d'aquí... És un fenomen molt petit, perquè és una cosa que retroalimentem, no?, entre catalans. Diem, hòstia, mira, tenim una pel·lícula que...
Bueno, i perquè ens encanta, no?, clar, tenir referents d'aquesta mena.
Clar, però l'important és que aquesta pel·li ha triomfat a Berlín i ha triomfat pel que ha fet la Carla, no?, perquè la pel·li s'ho mereix, segur. Jo estic convençut. També la seva anterior pel·lícula a mi em va... Bueno, és d'aquelles pel·lis que la tinc allà i que de tant en tant recupero.
L'estiu 1993.
L'estiu de 1993. I llavors, aquestes coses les veiem des d'aquí i jo penso que no són... les veiem desenfocades, saps? Llavors, a mi ara m'és igual que guanyi l'Òscar o no. L'important seria que el guanyés pel que pot representar per la carrera de la Carla Simón i perquè això ens permetrà que ella continuï fent pel·lícules durant molt de temps. Però després d'aquesta cosa, de penjar-nos la bandereta aquí i dir, oi, escolta'm, saps? Ho trobo que és una visió molt petita.
Les banderetes no t'interessen gaire?
Gens. No m'han interessat mai, eh?
No, la política no...
La política sí. La política m'interessa molt.
Però els nacionalismes, per exemple, no...
No m'interessen.
I de la política què t'interessa?
De la política? M'interessa la política real que pugui produir canvis socials, no? T'he de dir també que amb l'edat he anat aprenent que això és una... dir això no? és un oxímon.
T'has fet més de dretes amb l'edat o no? Això passa?
No, més de dretes no. M'he fet més conservador, no en el sentit... no en l'àmbit social, sí en l'àmbit personal, no? Conservador de conservar coses, no de conservar el funcionament de la societat.
De les coses importants, no?
Clar, això sí.
Quines són les coses importants?
Per mi, són 4 al final, eh? Un cercle de gent que t'estimi, que tu estimis, o sigui, família, amics, més igual, família monoparental, o sigui, més igual, no? Això, gent que t'estimi al teu voltant i jo què sé, tenir, marcar-te petits objectius. Jo, al final, això, no? Tots necessitem un motor, i un motor per fer coses. Si no, és fàcil entrar en la depressió, en el mal rotllo, tal. I jo penso que ens hem d'anar buscant petits motors. La vida en si és bastant, vull dir, ens acostuma a donar bastantes hòsties, i llavors penso que una ha d'intentar trobar àmbits en els que això, puguis deixar-te anar una mica i estar tranquil, no? I
quin és el teu petit motor ara que et mou?
El meu petit motor? Doncs el meu petit motor probablement això continua sent la meva família. Tinc una caseta llogada fa molts anys a la vall de Camprodon, escapar-me per allà, sortir, ara m'he apuntat a un grup de rem d'aquí del Maresme, sortir a remar i poques coses més, gaudir de quatre llibres, les vacances. Jo aquest any he fet un mes de vacances, que era una cosa que no feia des de feia 20 i pico anys, em sembla, i m'ha sentat de meravella, i és un dels meus propòsits. Ara mateix el meu motor és l'any que ve poder fer un mes sense de vacances.
Agafar-te un calma.
Quan el sol s'amaga entre els terrats, quan el cel s'encén amb taronges i daurats, sento que jo sóc part d'un tot que m'abraça.
Albert Farelo, és que portem mitja hora xerrant. Aleshores, per tornar a Barcelona he d'agafar la Renfe des d'aquí, o com ho he de fer?
Sento dir-te...
Rodalies?
Sento dir-te... Hòstia, veus? Parlàvem de la política, no? Això és política. O sigui, per favor, ja, que els hi donin. Ma mare està desesperada. Els ferrocarrils van molt millor que la Renfe, perquè aquests dies la tinc per aquí. Ja, mama, doncs això, que els hi traspassin ja les rodalies d'una vegada. És un patir, això. Les meves filles i el meu fill i tot estan desesperats amb el tema de les rodalies.
Va, acabo. I ja que no hem fet promoció, fem una carta als Reis. El paper de la teva vida, però no un que hagis fet, un que hagi d'arribar encara.
El paper que hagi d'arribar?
Sí, un paper que et ve molt de gust fer i que encara no t'han proposat, d'ara endavant.
Qualsevol dels dos personatges de Tot esperant Godot, però m'agradaria fer-lo amb 80 anys.
Doncs directors de Catalunya, encara et queda una mica, eh?
Hem d'esperar
30 anys.
28, sí.
28, 28, d'aquí 28 anys. Albert Farelo, un plaer, moltes gràcies.
Un plaer, Roger, a vosaltres.
Catalunya Ràdio, El Suplement, Roger Escapa.